Fórmula Estel, la fórmula musical.
I són les 8 i 10 segons, seguim endavant, els parla Joan Ortiz i Serra. Ja tenim el debat de política general encetat, ho ha fet el president de la Generalitat, Artur Mas, aquesta tarda, 4:45 de la tarda, en el seu discurs d'obertura, ha insinuat que al final de la legislatura es podria acabar abans del previst, és a dir, abans del 2016, si no es pot votar el 9-N amb plenes garanties. També ha recalcat que Catalunya està literalment fent el tomb econòmic, donant la volta a una situació tremendament delicada i fins i tot enverinada. Malgrat tot, però, ha parlat de l'encara precarietat de les finances de la Generalitat i també ha recalcat que Catalunya es troba en una operació sistemàtica i continuada de desmuntatge i destrucció de l'autogovern per part de l'executiu de Mariano Rajoy. Una de les altres notícies destacades del dia estava pensada dins de la tertúlia, però ens hem allargat en aquesta qüestió de problema. Jordi Pujol Ferrusol ha assegurat aquest matí davant del jutge de l'Audiència Nacional, Pablo Ruz, que ha negat haver cobrat comissions i ha sostingut que els ingressos investigats responen a treballs realitzats per altres empreses. Pujol Ferrusol, que ha declarat durant més de 5 hores, va arribar a moure 32 milions d'euros per paradisos fiscals entre el 2004 i el 2012 a través de 5 societats. Els investigadors creuen que és només la punta de l'iceberg de la muntanya de diners que els Pujol amaguen en territoris offshore. Tot i seguir imputat en el cas, Pujol Júnior ha quedat en llibertat sense mesures cautelars. I acabem amb aquesta notícia, la de l'escola. Més d'1.300.000 alumnes han començat avui un nou curs escolar, una xifra rècord d'escolars que aquest curs, i per primer cop des del 2010, es compensarà amb un petit augment del professorat. En concret, hi haurà 815 docents més. És un nou curs marcat també per la implementació de la LOMSE, que aquí s'aplicarà a primer, tercer i cinquè de primària, però que, segons el Departament d'Educació, tindrà un impacte pràcticament nul. Recordeu que a partir de les 9, a més, tindrem actualitat esportiva. Parlarem de bàsquet. Òscar Merino, què tal, com estàs?
El Joan.
Avui, de què anirà la cosa?
Doncs hem de parlar, òbviament, del Mundial de Bàsquet, que ahir acabava, victòria pels Estats Units, derrotava la final per 129-92.
Amb molta tranquil·litat.
Absolutament, s'han passejat directament pel Mundial. Farem repàs a la Lliga Endesa i també ens interessarem pel sorprenent fitxatge temporal del Coi Blanc, de la Lliga EVA. Un ex del Barça, Mario Casun, està a les seves files de forma temporal, esperant a veure si rep alguna oferta que li interessi. Tot a partir de les 9, com sempre, fins a 9:45.
Amb l'Òscar Merino i a continuació, tot seguit, el compromís ciutadà. No us el perdeu, que tenim coses per explicar. Entre elles, com fer-nos-ho perquè el nostre consum energètic no depengui de les grans multinacionals. Ei, fins ara.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, Llum, Gas, Persones, empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014. Els viatges del Club Més Amics t'estan esperant. Del 4 al 14 d'octubre, Cuba, amb visita a la Verge de la Caritat del Cobre i una ruta cultural en homenatge als indians. Per més informació, truca al 93 409 27 70. Al Club Més Amics, volem amics com tu. 93 409 27 70. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 09 60. I see you climbing up the road. Pels 20 anys de Ràdio Estel i els 35 de Catalunya Cristiana, el Club Més Amics pelegrina en vaixell a Roma per assistir a l'Audiència General del Papa Francesc. Un viatge molt especial de la mà de Grimaldi Lines que podràs seguir des de les zones de Ràdio Estel. Dimarts, a 9:45 del matí, en directe, programa especial des del vaixell amb entrevista al cardenal Lluís Martínez Sistac i molts altres testimonis. Dimecres, transmissió en directe de l'Audiència General amb el Sant Pare, que saludarà a Catalunya Cristiana i Ràdio Estel. I fins divendres, connexions amb Ignasi Miranda dins de la Fórmula Estel i el programa Estem amb tu de Toni Guerrero. Viu amb nosaltres el pelegrinatge a Roma pels 20 anys de Ràdio Estel i els 35 de Catalunya Cristiana. Ho celebrarem a Roma i amb tu.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Ràdio Estel. Sempre amb tu.
El compromís ciutadà, amb Joan Ortiz i Serra.
Com et deia, els psicòlegs no fem grans propòsits.
El poder dels petits canvis.
Amb Xuamín i Danda.
Que diu, poc però bé, poc però constant. Poc però bé, poc però constant. I aquest poc però constant és aquella goteta d'aigua que és capaç de forar de la roca més dura.
Sí.
Ah, això és el que val. Aquest poc que realment fa un canvi i que estova aquelles estructures empedrades o petrificades que de vegades estan bloquejant la nostra vida. Aleshores, què fem amb ioga quan volem fer aquest petit canvi? Bueno, primer asserenar-nos, és a dir, que pari tot per començar de zero. És important saber parar. És important tenir algun espai a la teva vida, en el teu dia, de parar.
O sigui, tipus l'agost.
No, a l'agost, tu has parat a l'agost.
Bueno, i molta gent para la seva activitat professional una estona, per entendre.
Sí, es fica en una altra.
Val, d'acord.
Parar no és fàcil. Parar no en sabem. Passem d'una activitat a l'altra, però parar i fer aquest espai de, jo diria, de silenci, en què ho pots escoltar tot, ho pots mirar tot, ho pots raonar i meditar tot, perquè no hi ha interferències que et distreguin, ni que t'obliguin a estar fent dues coses alhora, és molt important parar i d'entrada deixar totes les portes obertes, no buscar res, no fer res. Aquesta és una experiència difícil per nosaltres, perquè fins i tot quan parem estem escoltant música, veient la tele...
No, i si no, el cap...
El WhatsApp, exacte.
Sí, sí.
Aquí entraria la importància de la meditació, que ajuda que la nostra ment pugui anar baixant les revolucions i et permeti aquest estat, si tu vols, no de parada, perquè parar-la la nostra ment no la pararem, però sí, per lo menos, que estigui una miqueta més en harmonia, més en silenci, més quietona, també, podríem dir-ho així. I a partir d'aquesta parada, a vegades, fixa't que ja sorgeixen idees creatives, desitjos més profuns, coses que quan hi ha tant soroll al voltant i dins nostre no som capaços d'escoltar-los, encara que hi siguin, perquè el coquet aquell intern que ens demana un canvi, una millora, un propòsit, no? Sempre està parlant, pobret, però quan hi ha tant soroll no l'escoltem. Aleshores sí que és important parar. Proveu, si no, proveu. Pareu cada dia una estoneta. Tanqueu els ulls perquè ni tan sols us distreguin les coses de fora i mireu d'estar atents. A què? No et preocupis. No et preocupis a què. Què he de fer? No et preocupis. Estigues una estoneta quiet, parat, i ja veuràs com sortiran coses. Coses que no t'esperes, i són les que sempre t'acompanyen però que no les escoltes perquè estàs fent altres històries. Aleshores, a partir d'aquesta parada i que tu hagis trobat el teu
bon propòsit,
el teu bon propòsit o el teu desig intern, no? Aquell que t'està demanant l'ànima, per dir-ho així, doncs bueno, com ho faràs? Jo als meus estudiants, als meus alumnes, els dic que facin un planning, no? Que escriguin en un paper com és el seu dia a dia. Perquè, clar, si et fas un propòsit i no li deixes aquell forat que sí o sí el dedicaràs amb allò, ja sigui una hora d'anar a caminar, o d'anar al gimnàs, o de venir a fer ioga, o de, jo què sé, o d'anar a comprar les verdures que necessites per portar una dieta millor, que no és fàcil. No és fàcil, doncs és més fàcil tirar de la nevera i treure qualsevol cosa que fer l'esforç d'anar a comprar tot el que es necessita. Bé, un cop tu tens aquest propòsit, fes-te un planning tranquil, no? Real, molt realista, molt realista. Més aviat tirant al detall. És a dir, mira, jo de tal hora a tal hora sé que necessito per dutxar-me i per vestir-me, poso per cas. I de tal a tal hora necessito per esmorzar. I de tal a tal hora, així, molt, molt realista, molt realista. I a veure on posaràs en el teu dia, on encabiràs aquest nou propòsit. Ja sigui, doncs, estudiar un idioma, per exemple, perquè no n'hi ha prou amb apuntar-se. Si t'apuntes i ho vols encabir, com et dic, en el teu dia ja molt apretat, acabaràs ofegat i acabaràs deixant-ho. Aleshores, quan ja li has trobat el foradet, aquest foradet on dius, mira, aquest espai serà per això, allò és sagrat, aquest és la teva obediència, tu has de ser obedient amb allò. I passi el que passi, tinguis o no tinguis ganes.
Passi el que passi, aquí és on hi ha el tema, perquè avui plou i avui no puc sortir a córrer, no? I llavors...
Sí, però cuidado, que també ens agafem a la més petita excusa.
Evidentment, per això ho dic. Sí.
I avui em fa mal la panxa, clar, i avui estic cansat, i avui no sé si el meu cor em diu que faci una altra cosa, que és el que et deia abans.
Sí.
Aquí és on aquests petits dimonis, entre cometes, no? Que et volen enredar, tu has de ser prou fidel al teu propòsit i a la teva ànima per dir, bueno, passi el que passi, jo sóc capaç de fer-ho, jo puc fer-ho, va, m'hi poso, després ja tiraré enrere si convé, però d'entrada hi entro, d'entrada ho faig, d'entrada hi vaig, d'entrada m'hi apunto, entens? D'entrada has de fer aquell pas que et costa. Això és evident, perquè hem de vèncer moltes resistències d'anys i d'entrada costa. Però bueno, si ets obedient en aquest propòsit i tinguis o no tinguis ganes, et truquin o no et truquin per telèfon, plogui o faci sol, et trobis, i vas igual, ja veuràs que després tot flueix, tot surt bé, diguem-ne, que ja has obert la porta, que ja has entrat. Si no hi entres, sempre estaràs fora. I això et produirà una sensació de fracàs amb tu mateix. I diràs, és que no tinc voluntat. No, o sigui, la força de la voluntat la tenim tots. Tots tenim aquesta... La força vol dir l'energia, l'esperit, les ganes. Això ja t'ha mogut el canvi, no? I la voluntat és allò que tu vols. Per tant, tens energia per fer allò que tu vols. No hi ha ningú que no tingui força de voluntat, estaria mig mort ja. No tindria il·lusió per la vida. Llavors, tothom, tots, encara que estem a les últimes d'energies, tenim força de voluntat. Només és ser obedient. Jo penso que a mi m'ha ajudat molt a la vida aquesta obediència de dir, bueno, mira, m'hi poso, vull caminar, bueno, doncs em poso les bambes, fa sol, bueno, és igual, em poso el barret, plou, doncs agafo la capelina, però surto de casa, perquè és que si no, ja et dic, cada dia trobaries una excusa o una altra.
Sí.
I això no són excuses, són, diguem-ne, allò que ens és més fàcil, doncs agafar aquella trucada que sabem que ens tindrà mitja hora al telèfon, per no dir res de vegades, però que ens treu d'anar a caminar aquella mitja hora que ens havien proposat.
És que ara ja és tard, ara ja no puc sortir, ja m'han trucat,
clar,
i ara ja és tard.
Clar, sí, clar, i tot són urgències. I tu imagina't si cada dia vivim darrere d'urgències. Les urgències sí que hi són a la vida, però no cada dia, ni a cada moment. Quan vas tu d'urgències? Home, una vegada cada tants anys.
Sí.
Però ens muntem una vida d'urgències. Tot és urgent. Tot és urgent i tot em trenca el meu propòsit. Perquè, clar, era tan urgent, que m'ha trucat aquell amic que em necessitava, clar, era molt urgent.
Sí.
O és que el nen, doncs clar, tenia mal de panxa, és que era molt urgent. Ah, clar que és urgent. Però després, si en aquell moment tu recorda que t'has fet un compromís de fer allò que tu desitges, el teu propòsit, val? I en el foradet del dia que tu t'havies proposat surt una emergència que t'impedeix fer-ho. També és possible, però el teu compromís t'espera. Fes-ho més tard. Busca un altre moment del dia per suplir-ho, no ho deixis.
Si s'ha de fer, es fa, passi el que passi, que és la clau.
I saps que és el millor? Fer-ho molt d'hora al matí. El Guardiola ho deia. Si lleva ben d'hora, canviaríem el país. Pues jo estic absolutament d'acord amb això, perquè al matí, posem a les 5 del matí, que és quan precisament en ioga diem que és l'hora de màxima harmonia còsmica, a més, és a dir, que tot l'entorn, l'atmosfera, l'ambient, diem-ne els estels, la lluna i el sol estan en harmonia i la gent encara no et molesta aquelles hores, normalment, no hi ha tantes urgències.
Bons propòsits a partir de les 5 del matí.
Bueno, a veure, qui algú vol, jo sí, aquí la primera classe de ioga la fem a les 6 del matí i ve força gent.
Imagina't.
Clar, després ja saben que ja han fet la feina. I aquella hora que has de dedicar a tu ja no te la prendrà ningú. Ara, clar, si no... Per això et dic, és molt important fer-se un plàning i veure on faràs les coses. Llavors, hi ha persona que quan jo li parlo de les 5 del matí o de llevar-se més d'hora, em diu, és que vaig molt cansat, és que ja me'n vaig a dormir molt tard. Bueno, doncs mira la teva vida, per què te'n vas a dormir tan tard?
No, és que la clau no és llevar-se d'hora, és anar-se'n a dormir.
Clar, no? I si més no, tu pensa que qualsevol d'aquests propòsits que saps que t'ompliran a tu com a persona, que et donaran més sentit a la vida, val la pena de vegades dormir una mica menys i et compensarà tantíssim a nivell energètic, a nivell d'il·lusió, d'alegria, d'autosuficiència, et sentiràs tan bé que dius, mira, ha valgut la pena, saps?
Deixem-ho aquí.
Deixem-ho aquí, però...
Els bons propòsits, llevar-se d'hora.
Sí. Pot ser una manera. Jo te dono aquesta solució perquè a mi m'ha ajudat molt. Sí que a aquella hora he tingut dues filles, he tingut compromisos socials i laborals i sé que és aquella hora del matí que puc dedicar-me a mi. I després ja no ho sé. No sé si podré. Perquè ja no dependrà de mi. Ja dependrà dels altres.
Moltes gràcies, Som i Niranda. Ben tornada al programa, eh?
Gràcies a tu. Benvingut.
Que vagi bé, fins la propera.
Molt bé.
El compromís ciutadà, amb Joan Ortiz i Serra.
Amigues, amics, benvingudes, benvinguts. I estava pensant, ara que sentíem a la Swami Nidanda, que molta il·lusió, moltes ganes, entrega, la qualitat no ha sortit com nosaltres desitjàvem i ens comprometem a millorar-ho molt perquè l'audiència pugui sentir les sàvies paraules de la Swami Nidanda amb més qualitat i més precisió. Ho lamentem, perquè realment el missatge valia la pena. En qualsevol cas, avui és un dia d'inicis, comença l'escola, comencem temporada radiofònica i per això, doncs, amb la Swami Nidanda hem decidit de parlar dels bons propòsits. Quins són els bons propòsits que us feu per aquesta temporada en una setmana clau que ha començat amb el debat de política general, que s'allargarà fins dimecres, que dijous seguirà amb un referèndum sobre la independència a Escòcia i que divendres acabarà amb l'aprovació de la llei de consultes al Parlament de Catalunya, ara que ja hem vist l'esportivitat amb la que reacciona Londres davant l'independentisme escocès, però que sabem el tarannà de Madrid davant l'independentisme català. Ara que hem sortit al carrer a cridar ben fort que volem votar, els bons propòsits d'alguns podran ser estudiar idiomes, fer més esport, deixar de fumar, però pel bé d'aquest país a tots ens aniria molt bé que els bons propòsits d'uns altres fossin els de voler-se convertir en persones una mica més demòcrates, que tampoc costa tant i és més propi de les persones que han madurat, encara que sigui només una mica. Som el Compromís Ciutadà i avui arrenquem amb el programa 36 de la seva història. Mario Ramírez a les vies de so, el Xavi Pagan a la producció, una sorpresa que m'he trobat quan he arribat a la ràdio. Benvingut, Xavi, a l'equip, eh? Quan vulguis pots venir a fer la producció. I servidor, el meu nom, Joan Ortiz i Serra. Deixeu-me dir que ens trobareu a periodismeiconsciencia.org, aquesta és la nostra web oficial, i al Facebook /Compromís Ciutadà. Avui, atenció, parlarem amb el Sergi Picazo. De fet, em sembla que el tenim aquí a l'altra banda del fil telefònic, encara no. Deixeu-me dir què és el que farem avui i ja parlem amb tu, Sergi. Per què parlarem amb ell? Doncs perquè ens presenti el seu projecte de periodisme pausat, de slow journalism, un periodisme independent, amb profunditat i amb visió crítica, molt crítica. I també ens visita la Mònica Guiteres, que també la tenim aquí, amb qui parlarem de sobirania energètica. Com no dependre energèticament de les grans multinacionals. I al final, un clàssic, l'Enric Tintorer, amb el seu punt de llum. Ens hi posem ràpidament i parlem. De fet, el tenim a l'altra banda del fil telefònic, no, el Sergi? Doncs el saludem. Sergi Picazo, bona nit, com estàs?
Hola, bona nit, com esteu?
A Ràdio Estel, el Compromís Ciutadà.
Doncs, escolta'm, encantats de saludar-te. Tot bé o què?
Tot bé. Sí? Estressat davant de l'inici d'un nou projecte i dels bons propòsits que dèieu al principi.
Ara ens ho expliques, però deixa'm que introdueixi el tema. Que és que parlem de rapidesa i capacitat de síntesi, rapidesa perquè cal publicar abans que tanqui l'edició o abans no arribi l'informatiu, síntesi perquè no hi ha prou minuts per fer la crònica o prou paper com per anar entrant, no?, en detalls. Llavors, què hem de fer si el que volem és un periodisme de lenta però de bona digestió? Doncs ben aviat surt a la llum un projecte periodístic que abordarà l'actualitat en profunditat, apostant per l'anàlisi, com dèiem, el context, les dades que porta la notícia. Un periodisme crític i un dels seus impulsors és el Sergi Picazo, que ja l'hem saludat. I llavors explica'ns una mica, fes-nos una presentació de tot plegat.
Doncs mira, Crític és un nou mitjà de comunicació digital, sobretot, tot i que també tindrà una edició anual en paper, dedicat al periodisme d'investigació i a l'anàlisi en profunditat sobre qüestions polítiques, socials, culturals, econòmiques de Catalunya en profunditat. Això és bàsicament el que vol ser Crític. Com tu bé deies, ho intentarem fer doncs, a través d'això que li diem el periodisme reposat, el periodisme lent, i no anant a les presses, a l'última hora...
A mi m'agrada això de la bona digestió. De digerir... No sé per on ho he llegit de la vostra pàgina o del blog, ja no recordo.
Sí, volem ser... Nosaltres diem que volem ser un complement a la teva dieta informativa, Joan. Ah. O sigui, tu aniràs a menjar, esmorzar, menjar i sopar cada dia, doncs segurament als mitjans de comunicació, el que tu acostumeixis a informar-te o sí, alimentar-te, no? Sí. A la ràdio, a la tele o al diari, no? Depèn de cadascú. I quan acabis, nosaltres intentarem oferir-te un complement vitamínic, un extra, no? Sí, 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 a través d'un doncs, reportatge sobre un tema tractat en profunditat o un tema original, no? O una entrevista a una persona doncs, sense presses, no? Sense aquestes entrevistes ràpides, sinó que entrevistes en profunditat o una anàlisi amb un punt de vista crític o un punt de vista de preguntar-se coses, no? De posar coses en dubte. Mm. Això és el que vol ser Crític.
I hi ha temes sobre la taula que estigueu treballant ja, que es puguin dir?
Hi ha molts temes sobre la taula que estem treballant
que
i no es pot dir.
Aquest era el filtre que em temia. Sí.
Ja. El dimecres a les 5 de la tarda,
sí,
a la nostra web, que serà el critic.cat, doncs apareixerà el primer reportatge. Farem un reportatge a la setmana, eh? Som tan lents que fem reportatge cada setmana.
Però a més feu el blog i fareu alguna entrevista més a fons. Vull dir que, a veure, tampoc serà... No, hi ha més tipus de peces, no?
Sí.
Em crida l'atenció el tema del finançament. Vosaltres veniu de tota l'experiència de l'anuari, que sempre heu funcionat molt bé, diguéssim. En pocs dies heu pogut recollir i superar la quantitat que us proposeu. Aquí com ha anat? La cosa ha anat semblant, o no?
Clar, nosaltres pensàvem que aquest nou mitjà de comunicació té dues possibilitats de finançament.
Sí.
Una, que el pagui doncs, algun empresari, doncs, algun editor, doncs, o que pagui a través de la publicitat o dels grans anunciants, era una possibilitat ben digna. Nosaltres ni volíem ni podíem realment accedir a un finançament gran d'una sola font de finançament. Mm. Llavors vam pensar, doncs escolta, el periodisme... l'hem de fer entre tots, no? És un dret de la ciutadania, per què no intentem finançar-lo entre un grupet de gent? Aquest grupet de gent al final s'ha convertit en unes 1.000 persones que han decidit doncs, que volien cofinançar amb petites donacions aquest projecte de periodisme perquè sigui realment independent, no? Independent de qualsevol poder econòmic a l'ombra o de qualsevol poder polític concret, no? Som una cooperativa i el projecte bàsicament s'ha finançat en una campanya de micromecenatge, que és una campanya d'aquestes de crowdfunding a internet on la gent des de 5 euros, 10 euros, doncs pot posar uns diners i allò va sumant. Al final vam aconseguir doncs, recaptar pràcticament uns 40.000 euros i amb això serà doncs, els diners de l'arrencada inicial del projecte.
Déu-n'hi-do, eh?
És una altra manera de finançar periodisme, no? Realment, si no, hi ha l'altra possibilitat, la dels mitjans normals,
sí,
doncs,
sí,
que no, financien.
Sí, sí, no, i a més és que, diguéssim, que és una aposta per la que aquest programa, i tu saps, també se l'ha estat estudiant i plantejant,
que és la de dir,
a veure, per poder fer un periodisme que sigui realment independent... com ens ho hem de fer, no? Per no estar influenciats doncs, per la línia editorial del qui subvenciona, del qui posa la publicitat.
A més, sense la gent no hi ha periodisme. Això és una qüestió clau per la democràcia d'aquest país. Perquè si la gent no se n'adona de la importància que tenen els mitjans de comunicació sobre les seves vides, al final tot dependrà d'uns pocs mitjans de comunicació, no? Uns pocs grans mitjans de comunicació. que a més tenen les seves dependències econòmiques, tenen els seus criteris, tenen la seva, els seus propietaris, no? Excepte les televisions públiques, no? O les ràdios públiques, o... no? O...
Sí, doncs, sí.
La veritat és que el que ens hem adonat amb això és que la gent, doncs, té ganes de pagar per si tu ofereixes o la gent pensa que tu oferiràs una bona informació, una informació original, amb un punt de vista crític, d'una manera independent, sense rebre pressions de ningú. Mm-hmm. Llavors, això, el projecte crític, com d'altres projectes, també que s'han finançat a través de micromecenatge, estan demostrant que una altra manera de consumir i una altra manera de pagar els mitjans de comunicació també és possible.
Sergi, estarem atents dimecres a partir de les 5 de la tarda. Tu has dit crític, no és sentitcrític.cat?
El sentitcrític.cat és la campanya de llançament i el blog que teníem fins ara. A partir de demà, pràcticament, deixarà de funcionar i el que sortirà a partir de dimecres és una nova web nova, amb un disseny nou i amb seccions noves, que ja serà la definitiva, que serà el crític.cat. Era la campanya de llançament. Dèiem, si tu tens sentit crític, t'agradarà crític.
D'acord, molt bé. Doncs, Sergi Picazo, a mi m'agradaria que poguéssim anar seguint aquest projecte al llarg de la temporada i a través del programa, ja t'ho he dit. M'agradarà poder-te anar fent alguna trucada tant en tant i que ens expliquis, o qui sigui de vosaltres que ens expliqui.
I tant, el que necessiteu.
I escolta, molts èxits. Que vagi bé.
Gràcies i igualment a vosaltres.
Una abraçada.
Vinga, abraçades.
Adéu. Deixeu-me saludar, després d'haver acomiadat en el Sergi Picazo, la nostra convidada, que és la Mònica Guiteras, que és membre de la xarxa per la sobirania energètica.
Sí, bona tarda.
Bona tarda.
Bon vespre.
Sí, va, aquesta és l'hora que no saps ben bé què has de dir, si bona tarda, bon vespre. Sí. Amb tu parlarem d'alguna manera de possibles vehicles per no dependre energèticament de la gran empresa. Això, d'alguna manera, parlarem d'això, no?
Sí, una de les coses en les que treballa la xarxa per la sobirania energètica és això, i tant.
I després també d'un tour turístic meravellós.
Sí, és una mena de tour tòxic, però que té un nom propi com per diferenciar-se, que vam escollir entre tots i totes, que és Volt Oligotòxic. Uh-huh. Per tant, serà el primer Volt Oligotòxic
de la història d'aquest país, que serà per anar visitant aquells punts de la geografia catalana.
Els punts més, diguéssim...
Controvertits.
Controvertits, projectes controvertits en relació amb energia, però en el seu enteniment més ampli, no? És a dir, des de visitar un projecte Castor, que últimament ha estat molt conegut, sí, a territoris on s'ha plantejat el tema del fracking, o fins i tot el tema dels purins, no? Que al final sembla que no estigui relacionat, però...
Fa temps que no
s'en
parla tant d'això dels purins, eh?
Exacte, igual... però d'acord. Tenim un, dins de la xarxa, doncs, el grup de defensa del Ter, que està ficat en aquests temes i que al final, doncs, el model energètic acaba estant també molt relacionat amb el model alimentari, i també volem vincular una mica diferents lluites amb aquesta iniciativa.
No marxis.
Em quedo.
Val, perquè ara parlarem de tot plegat, però abans escoltem un tema de xarango que es diu El meu poble i que sona així de bonic.
El meu poble té una plaça de records, fanals encesos i banderetes de colors, i un gran ball dirigeix les nits d'estiu, avui que tothom riu, avui que és festa major. A la plaça de nit s'hi aplega tothom, que ballen nens petits, senyores i senyors. Ballen lluny els que avui ja no hi són, i entre les llums i el fum, ai, balla el nen que vaig ser jo. I enmig de la nit t'envolta la plaça, tot és com ahir, aquí el temps no passa. Enmig de la nit t'envolta la plaça, com quan érem petits, com quan érem petits. Queda't avui a casa, que potser demà no ens podem trobar. Balla aquesta nit el que ballaríem sempre, que potser demà no podem ballar. Queda't M'he perdut pels carrers de matinada, el passeig, la plaça, la botiga de la mare. T'he guardat els tresors en mil cançons, l'escalfor dels veïns i els que han fet de mi qui sóc. I enmig de la nit t'envolta la plaça, tot és com ahir. Aquí el temps no passa, enmig de la nit t'envolta la plaça com quan érem petits, com quan érem petits. La vida balla descalça, que potser demà no ens podem trobar. Balla aquesta nit el que ballaríem sempre, que potser demà no podem ballar. Queda't aquí amb mi com si et quedessis per sempre. Que s'encenen de nit i cremen la matinada. Són l'art que abraça el rodamont i apaga el neguit avui que torna a casa. Són de foc els teus petons que s'encenen de nit i cremen la matinada. Són l'art que abraça el rodamont i apaga el neguit avui que torna a casa. Som de foc els teus petons. Som de foc els teus petons. Som de foc els teus petons.
El compromís ciutadà.
El meu poble de Charango, 2:45 de 9 del vespre. Seguim aquí en directe a la sintonia de Ràdio Estel, Ràdio Principat, fent el compromís ciutadà. Depenem dels combustibles fòssils per viure. Els controlen els poders fàctics, ells en determinen els preus, la justícia social o el medi ambient no es contemplen quan es tracta d'explotar-los i tot, perquè a casa tinguem una cosa tan senzilla com és la llum o perquè puguem moure'ns amb cotxe per la ciutat. Podem viure desvinculats del poder que controla el petroli, l'electricitat o el gas? Hi ha sortides polítiques per redirigir aquest model de consum energètic? Avui, la sentíem abans d'escoltar aquest tema de Charango, ens acompanya la Mònica Guiteres, que és membre de la xarxa per la sobirania energètica. Bona nit.
Bona nit.
Gràcies per ser nosaltres.
De res, encantada.
Jo ho he explicat una mica per sobre, però sí que m'agradaria que entressis tu en un punt més, no?, de profunditat, d'explicar doncs, quins són els perills que avui dia planteja el model energètic que fa doncs, que això, que avui estiguem aquí en un estudi de ràdio amb aquesta llum, no? O després anem a casa amb el cotxe i en el cas de que hi anem, no? Així.
Doncs, bueno, el primer que volia una mica comentar és que jo, com vinc en nom de la xarxa i pel nom mateix xarxa, ja entendreu que és un col·lectiu com
són
molt gran.
Són moltes entitats.
Exacte.
I tu et vols...
I jo és com que parlo en nom de... I és, això és molt difícil perquè
sí.
Jo, precisament formant part de la xarxa, he après moltes, moltes coses. Per tant, el que puc explicar avui, al final, és fruit de...
Però tu ets
exacte.
De l'Observatori del Deute en la Globalització, no?
Sí, però no sóc experta en energia, realment, no? Jo, vull dir, de professió o de formació soc sociòloga i al final ja penso que l'energia està tractada des de la xarxa d'una manera molt social i on es té molt en compte factors que van molt més enllà de lo tècnic,
clar,
no? I
clar.
Aquesta és la gràcia de la xarxa.
I aquí és on encaixa més el teu perfil de sociòloga,
potser
etcètera.
Potser sí, però vull dir que allà estem gent de disciplines molt diverses i que bueno, que animo a la gent que li interessi el tema o que vull dir, ostres, no? Doncs que pugui...
Que li cridi l'atenció, sí.
Que li cridi l'atenció, doncs que al final jo vaig començar-hi també així i que se n'aprèn molt. Així que espero que el que avui anem comentant segueixi sent un aprenentatge per tots i totes. Així que, bueno, si vols, digues. Et comento una mica el que em deies sobre
sí,
el model fòssil dependent.
Exacte, això mateix, tu ho has dit millor que jo. Veus?
Bueno, hi ha moltes maneres de dir-ho.
Sense dir-te tècnica, però ja ho has dit en paraules molt tècniques, no? Digues.
No, doncs una mica el que ens desperta molt d'interès és que al final hi ha una quantitat de recursos finits, no? Que la majoria d'ells, per no dir tots, o almenys els que s'han estat explotant últimament estan en països empobrits, i que això fa que quan això ja arriba a punts de, no, de, no sé, pic del petroli, etc., es comencin a tirar a terra aquella frontera que pensàvem que hi havia, de que ja no es pot explotar més, i comencem a trobar-nos-ho a casa nostra, no? Per exemple, per dir d'alguna manera. Llavors, és dependència d'aquests hidrocarburs, d'aquests combustibles fòssils, on hi ha una explotació molt gran a tercers països, que reben els impactes ambientals i socials d'aquesta explotació, i quan això ja sembla que no hi ha una passa més enllà perquè ja s'estan acabant, llavors es troben altres jaciments en llocs on en principi no s'anava a explorar, o amb altres pràctiques, amb altres tecnologies abusives i amb molt d'impacte també ambiental, que acaben traspassant tot allò que pensàvem que es podia fer.
Que encara,
no?,
genera més impacte. No? És a dir,
exacte.
Aquí que ja estem acabant el petroli, penses aquí, doncs ja no podrem seguir més. Doncs no, sí que seguim,
exacte,
perquè descobrim noves zones, sí, i descobrim noves maneres de seguir encara exprimint més els recursos.
Que seria el cas, per exemple, ara, de tot el que és els oceans, no? Que era com el continent blau,
sí,
que no està tan explotat com el que seria més la línia de costa més, sí, propera als continents.
Però
ara s'està parlant
d'hidrocarburs, sí? D'hidrocarburs.
Sí. S'està parlant de que és la nova oportunitat per a aquest sector. Llavors, més impacte i més... Clar, més tecnologia i més empreses amb molts diners, perquè són pràctiques com molt, molt cares, no? Per posar...
Tu no sabia això dels oceans, eh? Realment sabia, sí, de l'Àrtic, per exemple, no? Com s'estan, diguéssim, tots els països que donen part en el cercle polar, estan ja amb les urpes a punt de treure-les per saltar aquest, clar, pastís que hi ha sota la capa de gel, però més enllà de l'Àrtic...
Bueno, si estem parlant d'algú com molt, vull dir... És un tema molt incipient i estem parlant de profunditats tan fortes que la tecnologia per fer això és realment molt nova, no? Però, bueno, poso aquest exemple com per posar l'exemple més extrem, no? Però tots hem sentit a parlar de pràctiques noves, però que ja ens sonen més com és el tema del fracking, no? Per exemple, llavors, coses que no pensàvem que existiríem s'acaba traspassant la frontera d'allò que es pensava que es podia o no fer al nostre territori, i tot és vàlid per a aquests poders que necessiten extreure benefici a través dels recursos naturals.
Així parlaves també de la pobresa, ho has esmentat, que és un concepte que és bastant nou per a nosaltres, que és derivat d'aquesta explotació de recursos, tenim la pobresa energètica. Això,
sí.
Com es combat això, no?
Clar, la pobresa energètica, d'alguna manera... És nova a les nostres orelles, però probablement sempre hi ha estat. El que ha passat últimament perquè això sigui més visible és que ha augmentat, perquè han augmentat els preus, perquè les factures cada cop tenen més inputs que no sabem d'on venen i que al final potser són que encara estem pagant centrals nuclears, o que de sobte hi haurà una factura del gas al deute del Castor, no? Del projecte d'emmagatzematge de gas Castor podria passar. S'està ara veient què faran amb això, però ens ho podrien encasquetar en la factura del gas, sí.
Com ens encasqueten altres qüestions?
Com ens encasqueten altres qüestions?
Que, clar, sí, passen, sí, desapercebudes, sí, perquè no ens ho diuen.
Exacte. Un dels temes que treballem molt amb la xarxa és que la desconeixença sobre temes de pobresa, per exemple, ja no la pobresa energètica, que fa més referència últimament al que està passant aquí, sinó el que comentava abans de... la pobresa en els països on s'extreuen aquests materials, és una cosa sobre la que sabem poc perquè moltes vegades no sabem d'on prové l'energia que ens arriba a casa. No coneixem els processos que hi ha darrere d'això, no coneixem quant costa i no coneixem nosaltres ni ho coneixen les institucions de vegades, perquè al final, per exemple, el preu de l'electricitat que sabem ara a través de veure potser un salvados, doncs que hi ha una part de subhasta i que hi ha una part fixa i que al final que tu apaguis les llums de casa teva farà variar molt, molt poc el preu final, no? Això doncs fa que realment no entenguem el que ens arriba en la factura i no entenguem, si no entenem ni el preu, menys sabem encara d'on provenen aquests recursos i dels impactes que generen.
La xarxa ho sap o no?
La xarxa intenta entendre-ho cada cop més.
I censura o no?
Anem fent, i tant, anem fent.
Sí, per exemple, tu pots dir la procedència d'algun dels recursos energètics que...
Home, puc dir-vos que la major part del gas que arriba a Espanya és d'Argèlia. Uh-huh. Argèlia, Nigèria, són els principals productors. O sigui, sí? per no dir...
Nigèria ho desconeixia, Algèria sí que...
Sobretot Algèria. Uh-huh. I, clar, això provoca que al final, quan es fa un càstor en el nostre territori, és per acabar emmagatzemant aquest gas i fer de corredor del gas a Espanya, d'Espanya cap a Europa, no? O sigui, al final és una aposta que no sabem d'on ve, però que vas posant les peces del trencaclosques i t'acaba quadrant, no? Un càstor que està planificat des dels anys 90 i que al final és per ser emmagatzemadors del gas de tercers països.
I per després vendre-la
a la resta d'Europa i ser l'alternativa a Ucrània en aquests moments, per exemple.
Per exemple. Com està ara el cas Castor?
Doncs ara estan sortint notícies de que es vol apuntar aquest deute. Finalment, en plan, resumir les cuentes a la factura del gas. O sigui, es tornarà a refinançar...
Però quin deute?
Clar, per mi no devem res. Jo penso que la ciutadania no deu res d'aquest projecte, però el deute que Florentino Pérez diu que té l'estat espanyol amb l'empresa que ha estat la promotora, no? Que és Escal UGS, que ve a ser formada bàsicament per ACS. Llavors, Florentino argumenta que se'ls ha de tornar la inversió que ells han fet.
Clar, ells han fet una inversió per una aposta a punt, si finalment el projecte que es torna es tira endavant, tota aquesta inversió que ha fet l'empresa se'n va a Norris i diu, jo ara vull recuperar els
calés. Clar, però amb la particularitat de que aquesta inversió, entre cometes, ha estat una emissió de bons europeus. No ha estat un tarjetazo o un capitalazo d'ACS. Ha estat una emissió de bons en la qual és com... que realment no són diners del senyor Florentino, no? Són diners de les persones que ara estan pagant aquests bons, són diners dels contribuents europeus que paguem, no? Perquè el Banc Europeu d'Inversions tingui fons, etc. Vull dir que l'excusa de que ells han fet una gran inversió és molt, molt qüestionable.
Parlaves de la pobresa en els llocs d'extracció, no?
Mm-hmm.
Però que en sabem poc, també has dit.
Sí, penso això en sabem poc, però en moments com ara, en els que tenim en el nostre territori projectes molt controvertits, jo crec que s'accentua un sentiment de solidaritat i es comencen a entendre moltes coses, no? I penso que hem d'aprendre molt d'això i hem d'aprendre de lluites com les que hi ha hagut fa temps a Llatinoamèrica amb tot el tema.
I encara n'hi ha moltes, no?
Sí, vull dir que de les que ja n'hi ha hagut...
És una minera, Cajamarca, que és el cas emblemàtic.
Sí, amb les que hi ha actualment, poder-nos solidaritzar, i amb les que en algun moment han acabat la majoria malament, però alguna, no? De la que puguem aprendre, en la que el poble ha pogut finalment, doncs, per exemple, fer una consulta ciutadana i que aquella hidroelèctrica o aquell projecte miner no es dugués a terme, doncs aprendre també d'aquestes experiències.
I el fracking, com tenim el tema?
El fracking... Aquí t'he de dir que jo sé donar poques dades, però el municipi que visitarem, per exemple, en aquest tòxic tour que us comentaven, el Volt Oligotòxic, visitarem Riudaura, que pel que sé doncs va estar amenaçat de que es fessin aquest tipus de pràctiques en el seu territori, però que per sort això no ha arribat a passar, no? O sigui, estem tenint diferents declaracions en municipis, en comunitats autònomes que estan intentant fer la seva pròpia batalla per vetar que això es pugui fer.
Em sembla que de moment ho tenen més aviat a favor que en contra, no? Si no m'equivoco, ho tenien tot una mica aturada. La Generalitat havia dit que no se seguissin fent inspeccions en aquest sentit i que de moment el fracking el deixàvem de banda. De moment, clar, no sé, que en el moment que hi entren els lobbies i els interessos d'aquí i d'allà, igual es reactiva el tema, però em sembla que a Riudaura hi havien hagut fins i tot excavadores i havien marcat arbres per començar a veure les prospeccions.
Sí, el que visitarem els dies del Toxic Tour, la parada de Riudaura, doncs seran persones que van estar amb tota aquesta lluita.
Hi ha una cosa que em sembla que ara no et sé dir la font i no l'he apuntada aquí. Possiblement sigui de la vostra web. Si ho és i la reconeixes, m'ho confirmes.
Digue.
Que el transport representa un 40% del consum energètic a Catalunya i a tot el món és responsable d'una quarta part de les emissions de CO2. Que d'aquest transport, la pràctica totalitat es realitza mitjançant la combustió del petroli, que és un recurs que, segons l'Agència Internacional de l'Energia, va assolir el seu pic de producció el 2006. I et sona o no aquesta cita? Jo crec que és de la vostra pàgina.
Sí, pot ser.
Clar, jo em pregunto, bueno, això és brutal, el transport un 40% del consum energètic a Catalunya. Però cada dia veus la Diagonal embussada. Cada dia veus contaminació.
Sí,
quan t'acostes a Barcelona, si vens de fora pel matí, és com un núvol gris. Per què no en som conscients? Aquesta és la gran pregunta, no?
Clar, jo crec que...
deixa el cotxe, agafa la moto una vegada o agafa el metro, que està bé el metro, pots anar caminant.
Clar,
inclús,
aquí tenim transport públic, i tant. Clar, hi ha un tema que és com tot allò que associem al transport i que potser, o sigui, més enllà del transport de persones, que és el que tu t'estàs referint, pot ser, per exemple, transport d'aliments, no? Perquè al final algú podria dir-te, és que jo m'he de desplaçar cada dia per anar a treballar i això és inevitable, no? Perquè he de menjar. Per tant, molta gent s'oposa a que el transport laboral, no? que faig servir per anar a treballar, doncs perquè he de deixar, no sé, els nens a l'escola i a l'hora que...
Bueno, que et justifiquen l'ús, no?
Exacte, no? Però hi ha altres transports no relacionats amb que algú va a treballar, no? Sinó relacionats, per exemple, amb el model energètic, en el qual també aquesta... dinàmica absolutament il·lògica de que estiguem consumint tomàquets d'Holanda, principalment.
Sí, clar.
Doncs no et quadra, no? I al final, per això deia abans que ens agrada poder relacionar el model energètic amb el model alimentari, amb el model de transport que tenim, perquè una cosa acaba justificant l'altra, no? En plan, no? Doncs necessitem tots aquests combustibles, però per quins usos?
Clar,
per transportar tomàquets d'Holanda fins aquí? Ostres, doncs potser clar. Aquest ús no em convenç.
Clar, clar. M'estàs anant més enllà, jo simplement estava dient això d'agafar el cotxe. Escolta'm, la gent per què no deixa el cotxe a casa? Que el pots agafar un cop, que agafar el cotxe està bé, que funciona, que és un gran invent, però
sí,
cada
sí,
dia
totalment.
Per anar per la ciutat el necessitem. Clar, tu ja m'estàs dient, bueno, és que no és només això, no? Sinó el tomàquet que et ve d'Holanda. T'has preguntat les emissions de CO2 que representa portar el tomàquet d'Holanda o d'on sigui fins aquí, clar. I això suposo que també és una qüestió...
Són com dos nivells, eh? Vull dir, jo penso que els dos són importants i sempre intentem assenyalar cap als dos perquè hi ha una part que és una decisió que jo puc fer aquí i ara i per canviar el model energètic que fa que importem tomàquets d'Holanda quan aquí tenim uns tomàquets fantàstics, doncs... Són, diguéssim, decisions a nivells molt diferents, però que al final...
Responen a una única consciència, una única sensibilitat, que és la de voler estar en un entorn que funcioni, que estigui bé, no? Que sigui harmoniós, que sigui saludable, etcètera. No?
I on l'energia estigui al servei de les necessitats de les persones, i no dels mercats, per exemple, o de les grans empreses.
I no del lucre, clar. A veure, avui estem parlant, com dèiem al principi, amb la Mònica Guiteras, ella... pertany a l'Observatori del Deute en la Globalització, una de les entitats que formen aquesta xarxa per la sobirania energètica i que tenen organitzats, i mira com ho has dit, 26, 27 i 28 de setembre, de fet ho tinc aquí apuntat, aquest volt oligotòxic que, millor ens ho explicaràs tu, és anar per la Catalunya dels projectes controvertits i els projectes
controvertits i amb una parada així amb una espurna
d'esperança
i de treball i d'il·lusió, que és la parada que ens regalarà som energia.
Que on serà aquesta parada?
A Torregrossa.
I què hi passa a Torregrossa?
A Torregrossa hi ha una planta de biogàs que s'ha fet amb les aportacions de socis de Som Energia. I tindrem també una persona de Som Energia que ens vindrà a explicar l'experiència que han tingut a Sant Celoni, on el nucli de treball de socis de Som Energia d'allà va convèncer l'Ajuntament per que contractés la cooperativa Som Energia en un seguit de vivendes socials del poble.
Posar llum verda a cases socials. Sí, en definitiva és això. Som Energia és energia del sol, no? És convertir l'energia del sol.
Però m'agrada llum verda perquè també és com que dones... Donar llum verda també és com obrir camins, no?
Veus? I no me n'he adonat. Sí, està molt bé, està molt bé. Hi ha que es coneguin altres projectes d'aquest estil, ara per ara. Diguéssim, Som Energia és la cooperativa de referent, però no sé si n'hi ha d'altres també que treballin d'una manera consciència el tema de l'energia i que la produeixin, inclús la distribueixin. No?
Doncs hi ha altres... Clar, Som Energia ara mateix ens permet canviar aquella empresa que ens està oferint o que ens està comercialitzant l'energia, no? Ens permet canviar això, però
ens permet deixar Endesa, per dir-ho d'alguna manera.
Sí.
O la gran empresa que ens proporciona l'electricitat. No?
Sí, però està bé com diferenciar qui et comercialitza, qui et ven l'energia i qui la distribueix, perquè al final en la distribució és ara mateix...
Els tentacles de la gran empresa també te la porta a casa.
Okay. Sí, la xarxa elèctrica, no?
Clar.
Qui està distribuint energia aquí, doncs aquí és molt més difícil entrar. No? Som Energia ha posat els peus en la comercialització, que és una part molt, molt important, i està oferint aquesta alternativa a través d'un model de cooperativa que va més enllà de t'oferim energia renovable, no? Sinó que, a més, té tot un discurs que va molt més enllà d'això, i per això també ens agrada molt estar molt, molt propers a ells. Però alhora hi ha el repte de les xarxes de distribució. Si a mi em comercialitza l'energia, Som Energia, però sempre, al final, qui distribueix, no? qui té la propietat de xarxes de distribució que van sota terra, són les mateixes empreses de sempre, doncs clar, aquí hi ha com un altre àmbit on intentar fer
pico pala,
sí. I hi ha hagut a nivell històric, diferents parts del territori que han tingut xarxes elèctriques que eren propietat del municipi. I llavors, això és com una pràctica que vindria demanant la relocalització, la remunicipalització de les xarxes elèctriques. I en aquest sentit, doncs, és una alternativa que jo crec que està demanant treball perquè això pugui... Les escletxes legals aquí són poques, és molt complicat, però pensem, des de la xarxa pensem que és una part important, no? O sigui, no només qui en ven l'energia, sinó qui l'està distribuint.
Qui te la porta a casa. Mònica, que no tenim temps, però sí que en 2 minuts, parlar d'aquest volt oligotòxic que pararà a diferents punts on hi ha projectes d'energia nuclear, el Castor, aneu cap allà baix també... Aneu, no sé si
comencem a Barcelona al migdia tarda del divendres 26, 26
sí.
La primera parada és Alcanar, allà coneixerem Projecte Castor, dormirem allà i el dia següent...
Dormireu?
Dormirem, estem trobant la manera, però amb màrfegues i sacs de dormir. I llavors el dia següent començarem per visitar la central nuclear de Vandellòs. I, seguidament, la Barcelona World, el que vol ser el complex d'oci de Barcelona World. I dormirem... Bueno, farem la parada de Torregrossa amb Som Energia i dormirem a Osona per aixecar-nos el dia següent i tractar el tema dels purins.
Del fracking? Ah, dels purins.
Sí.
Vale, sí.
Diumenge pel matí.
Sí.
I les 3 últimes parades que es fan diumenge, que són el fracking, després també la MAT, la,
Sí, la molt
alta tensió. La plataforma Aturem la Mat, exacte, i acabarem amb les prospeccions a la costa amb una parada a Palamós.
Clar, la costa, aquest punt no l'hem tractat. En qualsevol cas, n'hi ha tants que ens han deixat segurament al tinter. Mònica Guiteres, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Informació xse.cat, allà hi trobareu tota la informació, si pot apuntar a les persones que desitgin anar-hi.
Les inscripcions estan obertes i esperem...
Els preus són populars.
Esperem omplir l'autocar, i tant.
Els preus són més que populars. Gràcies,
Mònica. Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé.
Igualment.
El punt de llum, amb Enric Tintorer.
Estàs aquí, Enric Tintorer?
Com va? I tant.
Home, quin plaer saludar-te.
I tant.
Quant de temps?
Que bueno, no ens...
A veure, quant de temps? Vull dir, ens vam veure abans d'ahir, però vull dir...
Per... Només a l'estiu.
Per antena.
Només a l'estiu.
I com estàs?
Bé, bé, bé.
Ha provat
content,
bé aquests dies
o què? Estic content perquè... Veure, perquè la Vall Baixa Catalana, celebrada l'11 de setembre,
sí,
ha estat un gran èxit de la gent de Catalunya. Civisme, alegria, germanor, bona organització. Ha estat una fantàstica festa ciutadana i una reivindicació exemplar.
Molt bé. Mira que no t'ho havia dit,
és fantàstic,
això.
És fantàstic, Joan, que un ideal, sí, sí, en aquest cas el dret a votar per la independència de Catalunya, aplegui a tanta gent, prop de 2 milions de persones, segons la Guàrdia Urbana.
Sí.
El que jo voldria, a més, perquè sóc molt exigent,
ai,
el que jo somio és que aquest ideal anés més enllà. Un país està fet de persones. Si volem un nou país, un millor país, també hem de treballar paral·lelament en començar a perseguir l'ideal de ser millor persones. L'ideal d'independència ha d'anar plegat a l'ideal de ser millor persona en tots els àmbits de la nostra vida, en la feina, en la família, en el servei a la societat i, sobretot, en el respecte i la millora d'un mateix. Millor atenció a la salut, certament, però també als valors que volem tenir i volem defensar. La pau, l'amor als altres, l'harmonia, la solidaritat, el respecte, el progrés, la eficiència, la creativitat, la felicitat, bon humor, perdó, comprensió, gratitud, fortalesa... És a dir, tenim molts aspectes amb els que millorar personalment. I en la mida, Joan, que cadascú de nosaltres faci l'esforç de ser millor persona, de ser conscients que hem de ser millor cada dia, el país que volem serà també millor. Sense això, sense aquesta voluntat personal de millorar cada dia, l'ideal d'independència del país per si mateix queda incomplert.
Claríssim, Enric, moltes gràcies per la teva aportació, pel teu punt de llum.
A vosaltres, una abraçada.
Fins la setmana que ve, no?
Fins la setmana que ve, Joan, sí senyor.
Que vagi bé.
Que vagi bé, adéu.
Gràcies a l'aportació de l'Enric Tintorer. També hem tingut a la Suamini Danda al principi del programa. Estava veient ara la pàgina web de la xarxa per la sobirania energètica que els preus van entre els 25 i els 35 euros al cap de setmana. Home, està bé.
I entra tot, vull dir, entren els àpats i entra el dormir.
Vull dir que...
Al final és, vull dir, poder...
No és gens car, ni molt menys. No.
Clar, és una pensió completa.
Gràcies, Mònica. Avui hem estat amb el Mario Ramírez de les Vies de So. La sorpresa de trobar-nos el Xavi Pagan aquí a la producció, que ens ha estat ajudant també amb el programa. Gràcies, Xavi. I servidor, el meu nom, Joan Ortiz i Serra. Gairebé són les 9, però recorda que aquest programa té un lema que s'atribueix a Gandhi i que diu: sigues tu el canvi que vols veure al món. Bona nit i gràcies.